El Club Twirling de la Mella de Mar afronta un dels reptes més importants de la temporada. Després de mesos de preparació, el club participarà a partir del 2 d'agost al Campionat del Món de Twirling, que se celebrarà a París, una cita que reunirà els millors esportistes d'aquesta disciplina. Per conèixer com s'ha preparat l'equip i quins són els objectius en aquesta competició internacional, avui conversem amb la seva entrenadora i presidenta del club, Ero Tello. Bon dia, Ero, i benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Ero, el Club Twirling de la Mella de Mar s'ha convertit en un dels clubs de referència d'aquest esport a Catalunya. Com valoreu el moment que viu actualment el club?
Doncs la veritat que el valorem de manera molt positiva, perquè ja fa diversos anys que ens classifiquem per a competicions internacionals. Aquest any és una mica especial, doncs, perquè París justament farà 10 anys que vam estar a l'última competició europea a França i tenim atletes que repeteixen la competició 10 anys més endarrere. Això significa que no només aconseguim formar atletes que en un moment puntual tinguin un nivell òptim, sinó que durant tota la seva trajectòria esportiva doncs aconsegueixen diferents reptes. La veritat que estem molt contents i bueno, molt il·lusionats d'afrontar aquesta fita.
Com esteu vivint aquests últims dies abans del viatge? Perquè imagino que són jornades de molta intensitat, però també de nervis i d'il·lusió, no?
Pues la veritat és que a tope, l'estem vivint a topes, estem entrenant molt, els atletes estan molt compromesos amb el que estan fent i bueno, per un costat tenim el compromís dels atletes que estan treballant moltíssim, llavors tenim el compromís logístic perquè no és tan fàcil organitzar una cosa d'aquestes entre desplaçaments i viatges, tot i que és cert que la federació està detrás, però n'hi ha una logística que al final és nostra i després tenim també el compromís dels pares del club que ajuden amb tot i sobretot que no em puc oblidar del compromís del poble en general, perquè realment nosaltres estem molt, molt, molt orgullosos del que aconseguim a nivell esportiu, però és un orgull poder dir que cada any quan ens classifiquem per anar a un internacional, els establiments del poble ajuden amb tot el que poden per a aquests crios puguin anar a aquestes competicions. Per tant, al final sí que això carrega una mica més la responsabilitat, no? Perquè no només és el teu esforç, sinó l'esforç de molta gent que t'ha ajudat econòmicament i en missatges d'ànims, però que crec que és algo molt important a tindre en compte i que cada any hem de donar les gràcies a tothom pel suport que obtenim.
Per a la gent que no conegui aquesta disciplina, com és un campionat del món de twirling? Com s'estructura la competició i quines fases han de superar les esportistes?
Bueno, un campionat del món de twirling precisament aquest any canvia una mica l'estructura de la competició. Es comença amb equips, nosaltres no estem classificats en equips, directament ja no s'han presentat per a poder participar en equips i abans de la competició es fa una sèrie de prova de música i de vestuari per a que es controla que tot sigui oficial i que no hi hagi res fora del reglamentari, perquè si no recaurien penalitzacions que evidentment no convenen, i llavors comencen les competicions, comencen en les preliminars. Després de les preliminars, si aconseguim classificar-nos, passaríem a la semifinal i per últim a la final. Clar, les finals estem parlant de categories potser de 60 o 70 esportistes i a la final en passen 10. Comptant que l'èlit del twirling és Japó i que podem presentar 4 atletes, tenim moltes places de la final ocupades amb japonesos. Però bé, nosaltres crec que poder entrar o quedar-nos a portes d'una semifinal seria un gran èxit, perquè, com et dic, són categories enormes, amb un nivell extraordinari, i a més aquest any, a part de la novetat de com la competició se desenvoluparà, a part d'aquesta novetat també hi ha una novetat en quant al codi tècnic, i nosaltres encara no hem participat mai en aquestes condicions noves. Per tant, estem una mica com a l'espera de no sabem molt bé com ens anirà, perquè hi ha unes especificacions tècniques que fins ara no existien i, bueno, creiem que ho estem fent bé, és a dir, ens hem recolzat no només amb els entrenadors del club, sinó amb entrenadors estrangers per a fer-ho bé, però, bueno, fins al dia de la competició això tampoc se pot saber.
O sigui que, de fet, també això també ho aconseguiu gràcies al patrocini, no?, com comentaves.
Sí, nosaltres, bueno, només tenim els entrenadors de casa, doncs, que dic jo mateixa, i després tenim l'Anaïs i l'Alberto, que són els entrenadors que han estat sempre al club. A part d'això, tenim entrenadors de fora, ara una noia dels Estats Units que està vivint durant una temporada a Anglaterra, està venint un parell de vegades a l'any per a treballar amb nosaltres, tenim un noi de França també, i ara últimament, precisament per a això que t'estic dient, que és un canvi tècnic que n'hi ha al Campionat del Món, ens estem recolzant en una entrenadora italiana. Clar, això econòmicament és molt complicat de suportar, i bueno, gràcies a, pues, a la financiació de, bueno, a l'ajuda dels pares, evidentment, i com he dit abans, dels establiments del poble que col·laboren sempre amb nosaltres.
El perfil de les esportistes, perquè clar, suposo que algunes mai han arribat a un mundial i altres igual sí.
Sí, ara mateix en aquesta competició portem tres esportistes, la Maria Campanals, que ja ha participat en un campionat del món, el que passa que aquesta vegada ho fa per primera vegada com a sènior, és a dir, com a elit. Elit sènior a la màxima categoria absoluta. La Maria Margalef, que també ha participat en un campionat del món, però amb parelles. Esta vegada és la primera vegada que es classifica també a categoria absoluta, en estil lliure. I portem a Roger Espuny, que és júnior i que juraria que ell és la primera vegada que competeix en un campionat del món. Sí que ha fet campionats d'Europa, però primera vegada en campionat del món.
Uh-huh. I suposo que, clar, darrere d'una competició com aquesta hi ha molta preparació. A mi m'agradaria saber, perquè tothom també tingui clar, quants mesos esteu treballant.
Bueno, realment...
Per arribar, perquè clar, no estem parlant de qualsevol tonteria, estem parlant d'un campionat del món.
Sí, realment crec que és algo que no es pot quantificar en mesos, és a dir, al final és una feina de tota una vida esportiva. La Maria Campanals fa més de 10 anys que fa twirling, la Maria Margalef absolutament el mateix i Roger potser en fa 8, és a dir, al final és una mica com la recompensa a l'esforç no d'un any, ni d'un mes, ni de 3 anys, sinó de tota una carrera esportiva que te va ensenyant doncs, quines són les coses que van millor i quines són les que van pitjor. Per arribar, com tu dius, en un campionat del món no es pot fer en mesos, és impossible. Vull dir, hi ha detrás molta trajectòria, molta preparació física, molta preparació tècnica de bastó i molta preparació psicològica, que també comptem nosaltres amb una psicòloga esportiva que treballa amb ells, sobretot quan parlem de competicions de nivell tan alt com un campionat del món.
Quan es competeix en un mundial, està clar que el nivell és molt alt. M'agradaria saber quins països ens has parlat de Japó o quines seleccions són les grans potències del twirling i en quins rivals us trobareu.
Japó, com t'he dit, és la gran potència. Serà algo cultural, serà perquè com a país és un referent del twirling, perquè a les escoles, a part de futbol, bàsquet, també fan twirling, vull dir, és una cosa que està molt generalitzada. Després, una altra de les potències és França, Itàlia i Estats Units, podríem dir. Mm-hmm. Llavors, hi ha altres països que també tenen gent que destaca molt, per exemple, Canadà, però ja no podem dir que és una gran selecció amb un nivell tan alt com les altres, però sí que és cert que tenen alguns atletes que de manera individual despunten moltíssim. Però bueno, allí és que al final ens trobem amb 27 països, crec que són, i clar, el nivell és molt alt i tothom ve molt preparat.
Mm-hmm. Aquest campionat del món començarà el 2 d'agost.
Sí.
Quin serà el calendari de competició del club a Twirling de l'Ametlla de Mar?
Doncs nosaltres competim, el dia 2 d'agost comença, el dia 3 tenim la prova de música i de vestuari, el dia 4 són equips, per tant no fem res, llavors el dia 5 ja tenim els individuals, on sortiran bueno, les dues Maries i Roger, i a partir d'aquí hem d'esperar a veure què passa, si algú se mos classifica per a la semifinal, doncs el dia següent, i si algú es classifica per a la final és el diumenge, que és l'últim dia de competició.
Però aquí hi ha molta gent del poble que tindrà moltes ganes de saber en directe què és el que està passant. Algun tipus de canal on puguem seguir la competició?
Sí, nosaltres des del club penjarem el link al live streaming que es fa habitualment de les competicions. Llavors, gent, si entra a l'Instagram del club o al Facebook del club podran accedir directament a la competició, i durant totes les jornades intentem una mica doncs, fer el dia a dia dels atletes i explicar una mica com van anar les coses. Si podem, també els nostres exercicis els pengem a xarxes per a que la gent es pugui veure i bueno, intentem donar tota la comunicació possible.
I per aquest any, objectius marcats o preferiu competir al màxim nivell i que passi el que passi sense objectius?
Crec que el millor ara mateix és no tenir objectius, és a dir, anar a disfrutar, perquè al final ho veig com un premi després de tot l'esforç que han tingut aquests atletes, és un premi poder anar a un campionat del món. Anem, evidentment, anem al 100% intentant fer-ho el millor possible i, com te dic, en aquesta sèrie de novetats que n'hi ha al Còdic tampoc estem molt segurs de com anirà, per tant crec que el més el més coherent i més realista és anem a fer allò que sabem fer de la millor manera que poguéssim i després a veure què. Si ens classifiquem, si passem una ronda, doncs estirem contents. Si no la passem, però hem fet, o sigui, hem donat el màxim de nosaltres, també ho estirem. Per tant, no n'hi ha problema.
Està clar que les classificacions són importants, però més enllà de les classificacions, qui aspires que aquesta experiència aporti a les vostres esportistes?
Doncs crec que és una molt bona pregunta, perquè sempre pensem en les competicions com a el número, com has quedat, de quantes competien, no? Però al final hi ha una sèrie de vivències i experiències que no es poden quantificar i que és qualitat. Llavors, els oferim als atletes en aquest tipus de competicions és aprendre a conviure, aprendre a estar amb altra gent, a conèixer altres cultures, a fer amics d'arreu del món, que crec que és molt, molt important conèixer gent d'altres llocs i ser capaços de veure quines són les seves debilitats davant de qualsevol problema que puguin tindre a una competició, i molt important veure com altra gent que en principi s'inicia com a rival teu són capaços de recolzar-se i donar-se la mà en moments complicats uns als altres. Jo crec que més que una classificació, que també és important, són lliçons i experiències de vida per a ells per a sempre. Per tant, crec que és molt, molt important tindre-ho en compte.
Parlem de les esportistes, però també hem de parlar de l'entrenadora. Què sent una entrenadora quan veu a les seves esportistes competir en un campionat del món?
Doncs bé, la veritat és que és un orgull. En esta competició, els tres entrenadors del club hem fet l'esforç d'anar i els tres estem molt contents de poder compartir aquests moments amb els atletes, perquè al final hem compartit moltes hores d'entrenament, moltes victòries i moltes derrotes i molts moments d'èxit i molts moments de fracàs, perquè al final la competició és el que té, i poder estar al seu costat abans de accedir a un campionat del món on n'hi ha, doncs penso que 5.000 entrades venudes ara mateix, és a dir, el pavelló està a tope, doncs és una emoció, pues, bueno, és molt forta, no és una competició com aquí, que al final, pues, bueno, és la gent que coneixes de sempre, però en un campionat del món, i més com este, que tinc la certesa de que estan pràcticament totes les localitats del Zenit París, una de les instal·lacions esportives més grans de tot París, que estan pràcticament totes les localitats venudes, doncs clar, doncs la veritat que és un orgull, sincerament, és un orgull, passi el que passi, perquè els nervis del moment també juguen a vegades males passades i tal, però sabem que els atletes estan preparats. Llavors, si surt bé, és un orgull, i si no surt bé, també, perquè estirem en ells i és lo important, estar compartint aquests moments.
Iro, alguna cosa que vulguis afegir?
No, res, simplement, doncs, el que he dit abans, donar les gràcies a tothom que ens recolza, els establiments, sobretot del poble. Sé que sóc pesada, que sempre dic el mateix, però és que de veritat, cada any me sorprèn que segueixin col·laborant, que segueixin enviant-nos un munt de missatges d'ànim, i crec que és molt important. I bueno, i tothom, a tothom que ens segueix, als pares dels atletes que no estan classificats, que també estan a tope ajudant-nos per a que, bueno, puguin complir este somni, aquests tres atletes, i no, res, a tots i a altres per la difusió, i en general a tothom que ens recolza.
Des de l'Ametlla de Mar us desitgem molta sort en aquesta aventura a París i esperem poder celebrar ben aviat els vostres èxits. Molta sort, bon viatge, i Iro Tello, moltes gràcies.
Moltes gràcies.